suport emocional, ajuda mútua entre persones cuidadores, acompanyament al dol. Al grup compartim experiències difícils, però amb companyia ens en sortim millor. El grup, dijous de 4 a 5, a Ràdio Sant Vicenç. When you were here before,
you couldn't look you in the eye. Bona tarda, Sant Vicenç, i benvinguts i benvingudes a una setmana més al grup. Aquest programa en què intentem que aquelles persones que cuideu una persona dependent o que esteu patint per la pèrdua d'un ésser estimat us sentiu una miqueta més acompanyats i acompanyades. En el programa d'avui estrenarem seccions noves i us explicaré per què. Avui tractarem un tema molt necessari en els temps que corren. Parlarem de la felicitat des del punt de vista de la psicologia. No parlarem avui de coses negatives, sinó que li donarem la volta al mitjó i parlarem de com aconseguir ser més feliç i no centrar-nos en allò que ens fa infeliços. Sembla que he dit el mateix, però en realitat no és ben bé així, perquè si parlem en negatiu, es diu en psicologia que el llenguatge genera realitat. I ja m'ha agut oli, llavors. La idea d'avui és intentar parlar en positiu per fomentar una percepció una miqueta més positiva de la nostra realitat. No parlo de falsa positivitat. Les coses dolentes passen i no podem fer-ne més. Però potser hem d'aprendre a ajustar millor una miqueta les expectatives. No enganyar-nos per bé, però tampoc per malament. I us explico per què hem canviat les seccions, perquè penso que és interessant anar variant perquè les coses siguin millors. I hi ha un altre tema també, perquè avui parlarem de la felicitat i precisament la neurociència diu que les persones que són més felices són persones que cada dia fan coses noves i es mouen per fer coses noves. Per tant, havíem de donar un exemple i introduir noves seccions per millorar també el nostre programa. Algunes seccions sí que les mantindrem, com per exemple el conte inicial o l'aforisme final, però d'altres, com el cas pràctic o l'entrevista al professional, les modificarem una miqueta. Em guardo la sorpresa pel programa, de totes maneres, i així serà una miqueta més emocionant. Res més, comencem ja aquesta hora dedicada a vosaltres, als membres del grup. Comencem, com sempre, amb la secció del conte o del relat inicial. Avui us parlaré de dos contes que m'agraden molt i que parlen d'aspectes diferents de la felicitat. El primer és el conte del buscador. Aquesta història parla d'un explorador de fa molts anys que en una de les seves aventures arriba a un poble nou per explorar i es dona compte de que abans d'entrar a la ciutat resulta que hi ha un petit cementiri i com està passant just pel costat es fixa de casualitat en una de les làpides i veu de sobte que posa Josep, 2 anys i mig. Diu, ostres, és la tomba d'un nen, quina tristor, no? Llavors mira una altra de les làpides que hi ha al costat i posa Marta, 4 anys i mig. Ostres. Comença a fixar-se en totes les làpides que hi ha pel voltant i es dona compte de que no hi ha cap que superi els 5 anys. I s'adona que estava en un cementiri de criatures, no? De nens petits. I es posa molt, molt trist i pensa quina desgràcia deu haver passat en aquest poble perquè hi hagi tants nens enterrats aquí. Llavors, amb el mal cos que li deixa aquella experiència, doncs entra al poble i es troba un dels habitants del poble i li pregunta per aquest fet. I l'habitant del poble comença a riure, inesperadament, i li explica, no, no és un cementiri de nens, sinó que és una tradició que tenim aquí al poble, que cada persona que neix en aquest poble se li dona una llibreta i un llapis per apuntar. Llavors, cada vegada que passa un moment bo, que el fa feliç, un moment en el que flueix i es troba molt bé, ho anota a la llibreta. I llavors, quan aquesta persona mor, es fa un recompte de totes les hores que ha anotat a la llibreta i aquest número de temps és el que es posa amb la seva tomba perquè se sàpiga quin ha sigut en realitat el temps que ha viscut de veritat en aquesta vida. És un conte molt interessant perquè ens ve a dir una miqueta una de les conclusions que traurem al llarg del programa d'avui, que és un dels factors més importants de la felicitat és tenir moments de qualitat, moments presents, en intentar que la nostra ment no estigui ni al futur, ni projectant-se al futur, ni patint amb el passat, sinó que estigui el més present possible. I d'això va una miqueta la primera història. I la segona història és una història que m'agrada molt, que parla de... es titula El cercle del 99. És un conte que va fer molt famós a Jorge Bucay. És un conte que parla de la història d'un rei que estava molt, molt trist i que tenia un criat que era molt, molt, molt feliç. Tots els matins venia somrient, alegre, i llavors el rei li pregunta un d'aquests dies, bastant enfadat, quin és aquest secret, no? Quin és el secret de la seva alegria? I, bueno, i ell li diu que no es pot ser més feliç, perquè al final ell està treballant pel rei, està la seva família viu en unes condicions meravelloses, mengen a palau, estan ben vestits i tot això el fa molt feliç perquè és molt més feliç que el poble, no? En comparació amb els seus companys, amb els seus veïns. I el rei li diu, ostres, però aquesta no deu ser l'explicació, perquè jo ho tinc tot a nivell econòmic i no sóc feliç com tu, no? Llavors, li va, amb la ràbia que li va provocar aquesta conversa, va fer fora el sirvent. Llavors, va decidir contactar amb un mag del poble del costat per intentar que li donés la clau d'aquesta felicitat. I llavors ell li va dir que la diferència que hi havia és que aquest estava fora del cercle. I el rei, molt intrigat, li va dir, què és això del cercle? I li va dir, bueno, per explicar-te lo del cercle i com el que està dintre del cercle, com vostè, és infeliç, per explicar-li hauria de perdre un bon sirvent, en aquest cas, no? I li va dir, em dona igual, jo vull saber què és això. I ell li va explicar que es tractava del cercle del 99, i així es deia, no? El rei seguia sense entendre res. Llavors li va dir, d'acord, el que farem és, vostè agafarà un sac de monedes d'or i posarà 99 monedes i quedarem aquesta nit al poble. El rei va dir que ok, i així va ser. I es van trobar després a la nit. El mag li va dir que intentessin amagar-se sota uns matorrals i li va explicar al rei que el que havia de fer simplement era una nota d'agraïment pels seus serveis, el sirvent que havia vist aquest matí, i que li posés aquest sac a la porta amb la nota d'agraïment. El rei segueix sense entendre res, però bueno, ho fa. Llavors el sirvent, quan obre la porta, s'alegra moltíssim, està eufòric perquè té un sac de monedes d'or i un agraïment del seu rei. Llavors, quan entra dintre, buida el sac a sobre de la taula i aquí comença a funcionar una miqueta l'experiment del mag, perquè resulta que Quan comença a comptar les monedes que hi ha a sobre la taula, es troba que hi ha 99. Llavors el sirvent comença a donar-li voltes al cap i diu, bueno, ara encara no puc ser feliç, quan tingui 100 monedes ja seré feliç, però per aconseguir aquesta moneda hauria de treballar durant 2 o 3 anys amb el rei com estic treballant ara. Per intentar accelerar això, potser podria treballar també la meva dona i si treballem els dos junts, doncs potser arribem en 3 anys a aquesta quantitat. Però si a sobre el menjar que menjo a la cort el puc vendre, revendre al poble, doncs potser puc treure un extra i ho podria aconseguir en una mica menys de temps, no? I comença a fer els càlculs i allà ho deixen, no? I el matí següent, quan entra a servir el rei, està visiblement molt enfadat, molt irritat, i el rei li pregunta què t'ha passat, i ell li diu que està, bueno, que està irritat, que està enfadat, i llavors el rei li diu, bueno, però sempre vens amb un somriure. I ell li diu, bueno, rei, jo l'estic, majestat, l'estic servint, no tinc per què venir sempre amb un somriure. I se'n va, molt enfadat. I llavors el rei li pregunta al mag, i el mag li diu, la diferència d'ara a abans és que el sirvent ha entrat ja definitivament dintre del cercle. I què és el cercle? Pues és aquesta sensació de necessito més, de vull més, de no en tinc prou. I com veurem, ara començarem la part teòrica del programa, com veurem aquesta part, un element molt important per ser feliç és ser agraït i estar, aconseguir conformar-nos amb allò que tenim i no centrar-nos tant en allò que no tenim. I comencem parlant de la felicitat. Com deia el gran Groucho Marx, la felicitat està en les petites coses, les petites mansions, els petits cotxes de luxe, etc. Bueno, fora bromes, l'origen etimològic d'aquesta paraula ve d'una arrel, de l'arrel grega eudaimonia, que significa literalment bona fortuna. Però hi ha diferents orígens dintre d'aquesta paraula, de la paraula felicitat, perquè, per exemple, en els països anglosaxons, la paraula happiness prové de happen, succeir per casualitat, i per exemple, d'altres idiomes, algo semblant, no? L'anglès luck o good luck equival al vocable germà gluck, que està relacionat també amb la felicitat. Al final, una de les característiques més importants d'aquesta paraula, la paraula és el de menys, el que ens interessa és el contingut, no? La definició, considera que la felicitat es considera com una manera d'anar per la vida, no una meta, no? Ja això ho anirem desenvolupant. Però el primer error important en aquesta recerca de la felicitat és buscar-la a l'exterior. I això es considera un error. Escoltarem a molts experts i parlarem de molts experts. I un dels principals errors és aquest. La felicitat no és externa, o no aconseguim que sigui externa, perquè si la nostra felicitat apareix a través d'un cotxe nou, o a través d'una parella, o a través del que sigui, no? Que sigui extern, doncs ens podem sentir bé durant un temps, però després no ho aconseguirem, perquè al final la nostra felicitat no serà real i tindrà una data de caducitat. Potser en aquests casos estem parlant d'alegria, de l'emoció d'alegria, i no tant de la felicitat. La felicitat és més, sembla més un estat, com dèiem abans. Quelcom que té a veure amb algo que pot ser que estigui o no, pot ser que tardi més o menys en dissipar-se, però és més semblant a les bombolles d'una copa de cava. És a dir, que les emocions poden aparèixer i desaparèixer, com el cas de l'alegria, però la felicitat és una cosa diferent, no? És com interpretem aquestes coses, no? Diguéssim que és una manera d'estar al món i que, per tant, s'ha d'intentar aprendre. I dintre d'això, d'aquest estat, un poder molt important el tenen els nostres pensaments, perquè si la felicitat és un estat mental, llavors els nostres pensaments són els actors principals, un repartiment motivat per les emocions o allò que ens passa i com interpretem allò que ens passa. Si el guió és favorable als nostres interessos, doncs ho interpretarem amb unes emocions o ens deixarem arrossegar per unes emocions i, si no, doncs per unes altres, no? Tanmateix, lo positiu és que nosaltres, al final de tot, i per això estem aquí, no?, i estem intentant reflexionar sobre aquest tema, podem arribar a intervenir en aquest guió, podem canviar-lo, podem modificar-lo, però per fer-ho hem d'observar-nos a nosaltres mateixos, hem d'observar allò que pensem, allò que sentim, per intentar, per saber ajustar-ho. Per exemple, una de les eines que sol funcionar molt bé és la meditació, perquè ens ajuda a estar amb nosaltres mateixos, estar en el present i observar com els nostres pensaments o la nostra percepció influeixen en ser realment i finalment feliços o no. Podem identificar molts pensaments automàtics que tenim en un dia. Moltes vegades són queixes, judicis, lamentacions, autocrítiques, la majoria del temps. Si som conscients d'això, pot ser molt revelador, perquè podem descobrir, o més bé redescobrir, una part de nosaltres que pot ser que haguem oblidat i que potser no hem reparat mai. Al final, això ho hem de veure com una oportunitat, no? per canviar la nostra mentalitat, la nostra forma de pensar-ho, però si us fixeu, això ve de l'interior, i aquesta és una de les claus d'aquesta felicitat una miqueta més duradera en el temps, no? El fet de que vingui de l'interior. El fet d'afavorir pensaments positius davant dels negatius és un element clau. Com dèiem al principi del programa, no el positivisme pel positivisme, sinó un positivisme una miqueta més neutre, és a dir, no pensar negativament de forma gratuïta, sinó intentar pensar de forma neutra. I a partir d'aquí, clar, sentir-nos bé no significa que no hi hagi pensaments negatius. Més bé al contrari, però sí significaria que no és un lloc on se'ls alimenti de forma notòria. Al final, un dels exemples o un dels referents en el món de la felicitat del que parlarem a la secció final, a la secció de l'aforisme final, que és Mathieu Ricard, un monjo budista d'origen francès, considerat l'home més feliç del món, que ha escrit un llibre molt interessant que es diu En defensa de la felicitat, i comenta que per comprendre això podem pensar en el mar. És un exemple que m'agrada moltíssim. Tot i que la superfície del mar estigui molt alterada pel vent o per una tormenta, a lo més profund de l'oceà resideix la calma. I aquesta és la clau, no? De que independentment de la que vagi passant a l'exterior, jo pues, tinc una certa pau interior. Moltes persones entenen la felicitat com un benestar, altres, unes altres com un equilibri, però no com algo momentani, sinó una cosa sostinguda en el temps. Però perquè això sigui possible, hem de trobar la nostra pròpia definició de felicitat. Hem de saber què és per nosaltres la felicitat. La verdadera felicitat, perquè per una persona serà una cosa i per uns altres serà una altra. Però hem de trobar, és important trobar aquest equilibri. Aaron Beck, que va ser un dels referents, i ha sigut un dels referents de la psicologia, comentava que el nostre cervell ha sigut creat per ser infeliç. I aquesta idea té molta lògica perquè al final el nostre cervell, com qualsevol cervell d'un ésser viu, està fet per optimitzar energia i per sobreviure. I clar, al final, les persones que són felices no intenten sobreviure. És a dir, els cervells que quan estàvem a les coves es preocupaven més per allò que els podia atacar i eren una miqueta més desconfiats, doncs eren els que al final acaben sobrevivint i són dels que hem heretat els nostres gens. Per tant, és més funcional ser infeliç que ser feliç, però actualment no trobarem els perills que es trobarien amb l'antiguitat. Per tant, podem viure una vida més tranquil·la en aquest sentit. Però, com deia Aaron Beck, potser el que cal és reeducar el nostre cervell, reeducar la nostra forma de pensar, perquè si deixem que es faci automàticament, el nostre cervell buscarà sobreviure i, per sobreviure, ho farà a través de la infelicitat. Per tant, hem de reeducar el nostre cervell perquè no busqui tant allò que ens fa infeliços, sinó allò que ens fa realment feliços. Hi ha un altre personatge important en l'estudi de la felicitat, Kahneman, Daniel Kahneman, premi Nobel, únic psicòleg premi Nobel, en aquest cas d'economia, que va estudiar els pensaments, com el cervell pensa, bàsicament, i va fer un estudi després d'això més enfocat cap a la felicitat. I ell parla de que no hi ha un concepte únic de felicitat. Ens parla de que hi ha dues existències del nostre propi jo: el jo que experimenta i el jo que recorda. Els dos són de gran importància per la manera que tenim de valorar la nostra felicitat. Tot i que el jo que experimenta és responsable de registrar les sensacions que tenim a les coses que ens passen al dia a dia, i el jo que recorda és l'encarregat o el responsable de donar-li un sentit a aquestes experiències. Us poso un exemple ràpid. Imagineu que escoltem un comentari d'algú del públic respecte a aquest programa o d'algú dels oients respecte a aquest programa i al final resulta que quan ho escolto em genera un cert malestar o una sensació de negativitat. Al final, el jo experiència no, potser no ho ha percebut, però el jo memòria és el que, passades les hores, segueix donant importància a aquest tema. Si m'hagués centrat en el joc experiència i en tot el tant per cent de programa que he estat gaudint de fer-lo, doncs potser no li donaria gens d'importància a aquest tema. Però clar, el joc memòria està aquí per intentar recordar-nos la part negativa d'aquesta experiència. Per tant, si som capaços recollir una miqueta el que parlàvem a fa un moment de regular aquest jo record o aquest jo experiència, doncs potser seríem una miqueta més feliços. Vaig llegir fa poc l'exemple, un dels exemples de vida de William, en aquest cas de William James, un dels psicòlegs més rellevants del segle XIX, un dels més importants i que va ser president de l'Associació Americana de Psicologia, i que té una frase que em sembla increïble, que ve a dir alguna així com l'ocell canta perquè és feliç o és feliç perquè canta. El que planteja aquí William James és que els pensaments ens afecten a nivell de generar certes emocions, igual que les emocions també poden afectar a generar certs pensaments. I aquí és on està el dilema, no? Hi ha persones que a nivell mental són molt felices i hi ha persones que estan patint moltíssim a la seva vida perquè els estan passant coses realment greus i tot i així són capaces de ser felices, no? És curiós. I en canvi altres que no tenen cap problema, resulta que amb qualsevol petit problema pues, s'ofeguen i s'agonien i tenen una vida realment infeliç. És curiós perquè els psicòlegs des de fa uns anys cap aquí, sobretot la corrent anomenada psicologia positiva, el que ha buscat és ha intentat estudiar les persones més felices del món. Després veurem algun exemple a la part de l'entrevista amb els experts, però bàsicament el que han fet és estudiar, com us deia, les persones més felices del món i treure certes conclusions. Jo ara, per acabar aquesta secció, us he portat 10 regles principals segons els experts, segons la recopilació de tots aquests anys d'estudis en neurociència i en psicologia sobre la felicitat, i us comparteixo els 10 tips, les 10 normes principals. La primera: aprèn a desendollar-te. El món online ens ha connectat de formes increïbles a la resta del món, però és veritat que també ens ha desconnectat una miqueta del món real. A vegades hem d'aprendre a desconnectar del mòbil i passar temps de qualitat amb persones que verdaderament ens importen i no estar tan enganxats a aquestes noves tecnologies. Segon, no deixar d'aprendre. És molt important que seguim alimentant el cervell, igual que alimentem la resta del cos, perquè és una manera de ser més feliços. Per tant, és molt important retar-nos a nosaltres mateixos, buscar no la comoditat, sinó buscar nous reptes. Com us deia al principi del programa, els estudis de neurociència diuen que quan tenim noves experiències, omplim la vida de noves experiències, és quan podem ser més feliços. Tercer consell, intenta ser bondadós. Hi ha persones que al final, quan fan pràctiques de bondat, tenen aquesta sensació de benestar que és molt bona i que dura més en el temps, segons els estudis, que no el fer alguna cosa per un mateix. Després veurem una miqueta més això en profunditat amb un dels experts que he portat al seu àudio. Intenta no sobrepensar les coses. Està bé no saber totes les respostes. Hi ha coses que ja vindran, no? I hi ha coses que hem de tenir la paciència per no saber per què. Perquè a vegades a la vida passen i no podem trobar l'explicació de per què a mi, o per què ha passat aquí, o per què ha passat ara, en aquell moment, per què he tingut aquesta mala sort. I hi ha vegades a la vida en què hem de simplement acceptar, deixar anar. I això implica no pensar tant en aquestes coses. Cinquè punt, ser agraït per lo que tens. Les persones, hi ha molts estudis en aquesta direcció, ho veurem després, les persones que són molt agraïdes, no importa en quines circumstàncies, són persones que tenen més possibilitats d'arribar a assolir la felicitat. Sisè punt, les relacions ho són tot a la vida. És molt important tenir connexió amb éssers estimats, connexions verdaderes, no connexions artificials o tòxiques, sinó connexions verdaderes que ens aportin felicitat, que ens aportin joia. I això també és un dels elements clau en els estudis sobre la felicitat. Setè punt, intenta fer sempre la pau o les paus amb el teu passat. Quan guardem rancor, està demostrat que és molt difícil assolir la felicitat. Hem de deixar anar certs moments complicats que hem tingut a la nostra vida, persones que ens han fet mal, potser hem d'aprendre a deixar-les anar, d'alguna manera, perquè mentre no les deixem anar, doncs seguiran fent-nos patir. El 8, deixar de preocupar-te per el que els altres pensen de tu. Si tu has actuat correctament, no has de tenir por, no has de sucumbir a el que pensin els altres, als judicis dels altres, perquè al final sempre som jutjats, però hem d'intentar fer allò que ens faci sentir orgullosos, tenir la consciència tranquil·la, però no preocupar-nos en excés per el que pensin els altres, perquè això no ens permetrà arribar a ser feliços. 9. No guardis ressentiments. Com dèiem abans, les persones que ens decepcionen, si continuen la nostra vida o coses que ens han passat abans i que seguim recordant, això no ens ajudarà a ser feliços. Hem de passar pàgina i mirar endavant. I últim, el desè consell. Intenta ser autèntic. Has de ser autèntic, el millor que puguis. Les persones que tracten de fingir qui no són en realitat acaben per no ser feliços. I al final, en aquest món de les xarxes socials i de les fotos en les que intento demostrar que m'ho estic passant molt bé, tot i que no sigui així, hem d'anar en compte amb això. És molt important ser autèntic i afegiria ser coherent. Aquesta ha sigut una miqueta la introducció a què és la felicitat i alguna de les normes que extraiem de tots els anys d'investigació en aquesta línia. Això és una miqueta el resum. Sembla molt fàcil, dit així, no? I em faig càrrec, però, com dic sempre, no estic aquí per solucionar problemes a ningú, sinó per intentar donar una altra perspectiva i fer-vos reflexionar. I avui, en aquest cas, he decidit fer-ho sobre la felicitat. I avui inaugurem aquesta secció nova, la secció de la pel·lícula. Intentaré portar-vos el comentari d'alguna pel·lícula que faci reflexionar una miqueta sobre el tema que estem parlant. I en aquesta primera edició us he portat dues pel·lícules que a mi em van semblar molt interessants, amb dos talls d'aquestes dues pel·lícules que em permetran comentar una miqueta sobre la pel·lícula. La primera de totes és un... jo la definiria com un conte, a mi és el que m'aboca, no? I és la pel·lícula d'Amélie, dirigida per Jean-Pierre Jeunet i amb l'actriu Audrey Tautou. Us he volgut compartir un tall d'una escena meravellosa en què la protagonista defineix què és per ella la felicitat i com et sents quan realment ets feliç, no? I just en aquesta escena ajuda a un senyor sec a creuar el carrer, però tot el que passa al voltant d'aquest tall pues, em sembla molt interessant perquè al final, sobretot la reflexió inicial que fa ella i després com fa sentir aquesta persona, no? Si veieu la pel·lícula, pues, aquí només podem posar l'àudio, evidentment, però si podeu veure la pel·lícula, la cara que li queda al senyor sec pues és bastant, bastant bona, bastant, molt bona de veure, i et fa reflexionar una miqueta sobre això, no? I ell, el director aquí, intenta transmetre una miqueta les sensacions a través de la pantalla, les sensacions que pot viure una persona quan es troba davant una situació com aquesta. En aquest cas, un moment de joia i d'alegria i d'eufòria. Anem a escoltar el tall i comentem.
Amélie tiene de repente la extraña sensación de estar en total armonía consigo misma. En ese instante todo es perfecto. La suavidad de la luz, el ligero perfume del aire, el pausado rumor de la ciudad. Inspira profundamente y la vida ahora le parece tan sencilla y transparente que un arrebato de amor, parecido a un deseo de ayudar a toda la humanidad, la invade de golpe.
Yo le ayudaré. Bajamos y allá vamos. Ahora nos cruzamos con la viuda del tambor de la banda municipal. Lleva la guerrera de su difunto marido. Atento, alejad. ¡Oh, el rótulo de la tienda de carne de caballo ha perdido una oreja! Esa risa es del marido de la florista. Se le arrugan las sienes de pura malicia. ¡Oh, en el escaparate de la pastelería hay piruletas! ¿Percibe ese olor? Es Pepón, que ofrece una degustación de melón a sus clientes.
¡Prueben este riquísimo melón!
¡Oh, la señora Marion tiene helado de turrón! Ahora pasamos por delante de la tocinería. El jamón con hueso está a 70 y a 45 la paleta cocida. Llegamos a los quesos. A 12.90 el picadón de Ardèche y a 23.50 el cabicú de Poitou. En la carnicería hay un bebé que mira a un perro que mira a los pollos asados. Bien, ya hemos llegado delante del kiosco que hay a la entrada del metro. Yo le dejo aquí. Adiós.
Bueno, com us deia, podem veure en aquesta escena com la protagonista, en aquest cas, agafa aquesta persona invident i li comença a descriure tota l'escena d'una manera molt peculiar, molt bonica, molt eufòrica, i ve una miqueta precedida, no?, pel principi de l'escena quan explica que és una persona molt feliç. La veritat és que si no heu vist la pel·lícula val molt la pena, és un conte que parla sobre certes quotidianitats de la vida i des d'una perspectiva molt alegre i molt feliç. La veritat és que val molt la pena veure. I l'altra pel·lícula que porto avui és una miqueta més antiga, és de 1952, però està d'actualitat, realment, perquè aquestes pel·lícules mai deixen d'estar d'actualitat. És una pel·lícula, una autèntica obra mestra del gran director Akira Kurosawa, que es diu Vivir, la traducció en japonès és Ikiru, que és la conjugació del verb viure, no, en japonès. Aquesta pel·lícula parla de molts temes. Primer us deixaré amb el tall i després ho comentarem, però és una pel·lícula realment que és, en realitat és un cant a la vida a través de la perspectiva de la mort. I ara entendreu per què. Primer comencem amb... Us he portat un petit tall de la pel·lícula perquè pugueu posar-vos una miqueta en el to de la pel·lícula.
Ajetreado. Realmente ajetreado. Pero este hombre la verdad es que no está haciendo nada. Solo mantener su puesto. Y en este mundo, no hacer nada es la mejor manera para mantener el trabajo. Pero, ¿así está bien? ¿Está bien así? Para que este hombre empiece a pensar en serio en eso, tendrá que empeorar más su estómago y acumular mucho más tiempo inútil.
Pero crear un parque es un asunto que corre...
Aquest senyor que veieu, que escoltàveu a l'àudio, hi havia la veu de narrador i estava descrivint el protagonista de la pel·lícula, que és el senyor Kanji Watanabe. És un senyor gran, ja, funcionari públic, que al Japó de la postguerra, i aquesta pel·lícula ens porta per una aventura, un periple, i això no és spoiler perquè surt a la primera escena de la pel·lícula, però bàsicament el que planteja el director és que, bueno, aquest senyor comença la pel·lícula i li diagnostiquen que té un càncer d'estómac i que dintre de poc temps, pues, es morirà. Llavors anem veient com aquest personatge, amb la perspectiva de la mort, comença a evolucionar. I aquí sí que ja deixo que el que estigui interessat vegi la pel·lícula. Però hi ha diferents escenes molt interessants en les que el protagonista va coneixent gent i a través de conèixer aquests personatges anem veient com va canviant la seva reflexió sobre el que és la vida. Era un senyor que estava completament cremat per la seva feina, que havia perdut a la seva dona feia uns anys i amb ella, doncs, la il·lusió per la vida. I sembla... Bueno, al principi de la pel·lícula ens ensenya una escena d'ell treballant i sembla un autèntic robot, un autèntic autòmata, sense esperit, sense ganes... I acaba amb les experiències, amb les persones amb les que es va trobant i va debatint sobre el tema, el van canviant, aquesta manera de veure-ho, juntament amb l'experiència de veure la perspectiva de la mort a prop, no? I hi ha un poema que ell recita quan està... Hi ha una escena molt bona, molt, molt mítica de la pel·lícula, en la que se senta en un gronxador, en un parc, i diu: la vida és curta, enamora't, noia, abans de que el vermell dels llavis desapareixi, abans de que la sang calenta es refredi. No tindràs mai assegurada la vida de demà. La vida és curta, enamora't, noia, abans de que el color negre del cabell perdi la seva força, abans de que el foc del cor s'apagui. No tornarà mai a repetir-se el dia d'avui. Aquesta és una de les reflexions que fa a la pel·lícula, meravelloses. A més, ho fa cantant. I, bueno, la veritat és que és una pel·lícula molt, molt recomanable per a aquells que no la conegueu i que és un cant a la vida, ja us dic, a través de la negativitat i a través de la mort, de la perspectiva de la mort, però tractat d'una manera excel·lent per aquest gran director. Espero que us agradi. I seguim estrenant seccions. Ara tocaria l'entrevista amb l'expert i ho canviarem per l'entrevista amb els experts. Perquè avui, amb aquesta secció, escoltarem parlar en tres xerrades diferents a tres grans experts de la felicitat, ja que avui és el tema del que estem tractant. Aniré posant els talls i ens anirem comentant una miqueta, perquè són molt interessants. El primer tall és d'un investigador de la felicitat, el doctor Tal Ben Sahar, americà, que està estudiant, porta molts anys estudiant la felicitat des del punt de vista de la neurociència. Anem a escoltar el tall i el comentem.
La ciència de la felicidad nos dice cosas de sentido común. Muchas de esas cosas ya me las decía mi abuela. Ahora la ciencia le da la razón. Por ejemplo, las relaciones son más importantes para una vida feliz. A nivel individual, se realizaron investigaciones por parte de Martin Seligman, padre de la psicología positiva, y sus colegas, sobre la gente más feliz del mundo. ¿Qué les diferencia? Y descubrieron que una de las dos cosas que les diferencian es que tienen unas relaciones íntimas sólidas. Eso puede referirse a las relaciones románticas, pero también amistades, familia. No son relaciones perfectas, porque en las relaciones más íntimas hay desacuerdos y conflictos, pero tienen esas relaciones y son una prioridad en su vida. En el mundo de hoy en día, con la tecnología que nos rodea y que pronto estará dentro de nosotros, las relaciones reales, no las virtuales, han pasado a un segundo plano. Y eso, por desgracia, resta felicidad a la gente. Las relaciones son muy importantes para la felicidad.
Bé, comenta diverses coses. Comenta diverses coses d'aquest expert amb la felicitat, molt interessants. La primera és una que ja havíem parlat a la introducció teòrica. Les relacions de qualitat a la nostra vida són molt importants per ser feliç. Les persones més felices del món tenen relacions íntimes, amb els seus desacords i els seus moments difícils, però relacions reals, no virtuals. Perquè l'augment de les relacions virtuals, com dèiem abans, ha produït la disminució de les relacions més reals i això ens ha fet perdre una miqueta de felicitat. Per tant, és important que recuperem aquesta felicitat que ens donen les relacions reals, no només les digitals. Primera part important. Segon tall.
Otra cosa clave para la felicidad es la gratitud, el reconocimiento. Quienes expresan gratitud con regularidad y no dan por hecho lo que tienen, no ignoran los problemas, pero tampoco ignoran lo que tienen. Estas personas no solo son más felices y más optimistas, también tienen más éxito y consiguen sus objetivos. Físicamente, están más sanos. Así que realmente fortalecemos nuestro sistema inmunológico cuando nos concentramos en ser agradecidos. Mi palabra favorita es apreciar. Apreciar significa dar las gracias por algo, pero la palabra apreciar tiene otro significado, aumentar el valor. Los dos significados de apreciar están conectados, porque cuando aprecias las cosas buenas de tu vida, las cosas buenas se aprecian y tienes más. Y la conexión no es meramente etimológica. Hay pruebas científicas que demuestran que cuando aprecio a mi pareja, cuando aprecio mi trabajo, cuando aprecio mi vida, las cosas buenas en mi vida aumentan de valor y tengo más.
En aquest segon tall, parla de l'altre element importantíssim que han vist en les investigacions, que és la gratitud. Les persones que expressen la gratitud i no donen per fet el que tenen constantment, aquestes persones són les que acaben sent més felices. Físicament, fins i tot, més sanes, perquè hi ha estudis que demostren que l'agraïment reforça biològicament el sistema immunològic. Augmentar el valor, diu, és la segona definició d'apreciar. Apreciar és agrair, però també és augmentar el valor. Aquest doble significat del que parla l'investigador és molt interessant perquè significa que quan més donem les gràcies, més augmentem el valor de les coses. Aquest ha sigut el primer, ara anem amb el segon tall. Parlarem, escoltarem el doctor Mari Alonso Puig, un gran investigador del cervell, que ens parla en aquest cas sobre, sobre l'emoció de la por i el seu contrari, de l'amor.
Solo hay un antídoto para el miedo y es el amor. El amor a un proyecto, el amor a una idea, el amor a un recuerdo. Ese es el antídoto del miedo. Que la felicidad está tan cerca y a la vez tan lejos. ¿Qué enseñanza más profunda? A lo mejor el sentido de la vida tiene que ver con esto. Yo sé, todos sabemos, que nuestra naturaleza biológica precisa de una emoción que es el miedo. Sin esta emoción que es el miedo no hubiéramos podido sobrevivir. Nos hace ser cautelosos, estar más alerta, pero tiene que estar en la dosis adecuada. Más allá ya no es miedo, es pánico. Y hay otra emoción que no está anclada solo a nuestra biología. Por supuesto que necesita de nuestra biología. Por supuesto que necesita de nuestras neuronas. Por supuesto que necesita de nuestros neurotransmisores. Pero está a otro nivel. Es el amor. El amor sencillamente como agradecimiento. Agradecimiento por las cosas de cada día. Agradecimiento porque a lo mejor no vemos, pero seguimos teniendo imaginación. No pueden residir en el mismo corazón. El miedo y el agradecimiento, el miedo y la gratitud, porque son incompatibles. Si por la mañana nos fijáramos en todas esas cosas que hay en nuestra vida y que podríamos agradecer en lugar de todo aquello que no nos gusta, experimentaríamos ausencia de miedo ante la vida. La capacidad de perdonar, fácil, claro que no. Pero un corazón resentido es un corazón lleno de ira. En el mismo corazón, repito, el miedo. El miedo cuando anida en nosotros, en el mismo corazón no puede anidar el miedo y la gratitud. Si nos entrenáramos en el agradecimiento, si nos entrenáramos en la compasión, en la generosidad, en el apoyo, en el consuelo, viviríamos una vida con un nivel de miedo radicalmente distinto y estaríamos en condiciones mucho mejores para que se desvelara ese misterio que probablemente es la felicidad.
I ens parla sobre l'amor com a antídot a aquesta por i que la nostra natura, evidentment, necessita de la por, però en una dosis adient, com diu el doctor. Hi ha una emoció que no només és biologia, que és superior, ell la defineix com l'amor, i en aquest cas l'amor com a agraïment per les coses petites de cada dia. Al final em quedo amb un missatge molt interessant que ha dit el doctor, que és la por i la gratitud no poden coexistir juntes. Quan jo sóc agraït, aconsegueixo fer augmentar l'amor i, per tant, disminuir la por. Ara passem a l'últim, al tercer tall, d'una investigadora molt famosa, un dels referents en psicologia positiva de la que parlava abans, dels referents actuals, la doctora Lori.
Lo que nos sugiere la ciencia es que hay cosas muy simples que podemos hacer para mejorar nuestro bienestar. A nuestros estudiantes les damos una lista de estos son los comportamientos que te harán más feliz. Tenemos 2 décadas de investigación que sugieren que sí funciona, que copiar los comportamientos de la gente feliz te hace más feliz.
¿Qué comportamientos son? Creo que identificas 5, ¿no?
Sí, hay varios. Uno muy importante y que no solemos tener en cuenta es dedicar tiempo a socializar. Todos los estudios a gente feliz sugieren que las personas felices pasan mucho tiempo con otros y pasan mucho tiempo con aquellos que les importan. Es algo que normalmente dejamos de hacer cuando estamos ocupados, pero lo necesitamos. Una de las cosas que recomendamos a los estudiantes es que dediquen tiempo a socializar. Les decimos, llamad a alguien con quien no habléis desde hace mucho, que echéis de menos, o charlad con un extraño en una cafetería. No pensamos que esas cosas nos puedan hacer sentir bien, pero nos dan más positividad y felicidad de la que esperamos. Otra cosa que sugerimos a los estudiantes es que piensen un poco más en los demás. Cuando hablamos de la felicidad personal, normalmente pensamos en autocuidados o en darnos caprichos y hacer cosas buenas para nosotros. Pero la ciencia demuestra que la gente feliz no suele hacer eso, sino que pasa más tiempo pensando en los demás. Donan más a causas sociales al año, dedican más tiempo al voluntariado, no se centran tanto en sí mismos, sino que ayudan a los demás. Otra cosa que recomendamos a los estudiantes es dedicar tiempo a hacer buenas acciones, que hagan algo bueno por alguien. O en vez de ir solos a darse un capricho, como una manicura o un masaje, se lo regalen a alguien. Que hagan algo bueno por otra persona. Insisto, esto no es algo que pensemos que nos puede hacer felices. ¿Cómo me va a hacer feliz regalar un masaje a otro? Pero de hecho, la ciencia nos dice que funciona bastante bien. Otra cosa de la que hablamos a los estudiantes es el poder de la gratitud. Dedicar tiempo a agradecer lo que uno tiene. A menudo pensamos que la felicidad consiste en obtener algo, pero los estudios muestran que suele surgir al apreciar lo que se tiene. Otra cosa que sugerimos a los estudiantes es que destinen tiempo a crear hábitos saludables de ejercicio y sueño. Normalmente, lo primero que pasa cuando estamos estresados es que dormimos menos y que el ejercicio se queda atrás. Pero los estudios demuestran que solo media hora de cardio al día puede ser tan efectiva como un antidepresivo para reducir los síntomas de la depresión. Sabemos que el ejercicio es bueno para nuestro cuerpo, pero se nos olvida que también lo es para nuestra salud mental, y el sueño lo es aún más. Es uno de los motivos por los que creo que vemos esta crisis de salud mental en las universidades, porque los estudiantes duermen probablemente entre 4 y 5 horas al día. Según los estudios, incrementar las horas de sueño puede ayudar mucho con los síntomas de falta de salud mental. Finalmente, suelo pedir a mis estudiantes que se tomen el tiempo para ser conscientes. Se habla mucho del poder del mindfulness y suena un poco a tontería, pero solo consiste en tomarse el tiempo para sentir el momento, centrar la mente en el aquí y el ahora.
I en aquest últim tall, aquesta experta investigadora, en Felicitat, que ha investigat la gent altament feliç, parla de 5 punts importants que estan molt relacionats amb els que hem parlat a la part teòrica. Socialitzar, que ho hem vist fa un moment també, ajudar els altres, fer bones accions pels altres, donar les gràcies, hem vist que l'agraïment és un punt que ha aparegut moltes vegades, i per últim, el fer exercici i tenir un bon descans, dormir les hores que toquen, no? Tenir uns hàbits saludables. Aquestes són les claus que, com podeu veure, molts dels investigadors coincideixen i que és el que vull que us quedeu avui del programa. I avui, per finalitzar el programa, en aquesta secció que sí que conservem, que és la de l'aforisme final, us he portat una frase del que us parlava abans, del que està considerat l'home més feliç del món, Mathieu Ricard, un monjo budista d'origen francès, que té una frase que m'agrada moltíssim i diu: "Incapaços de trobar la felicitat a nosaltres mateixos, la busquem desesperadament en objectes, en experiències, en formes de pensar o de comportar-se cada vegada més estranyes. En poques paraules, ens allunyem de la felicitat buscant-la on no existeix." Per tant, resum del programa d'avui és: no hi ha un camí cap a la felicitat és el camí. Moltes gràcies una setmana més per ser amb nosaltres, i des del grup i des de Ràdio Sant Vicenç us desitgem una molt bona setmana.
El grup, dijous de 4 a 5 a Ràdio Sant Vicenç.